Ràdio Estel. És la una del migdia. Carta dominical de l'arcabisbe Joan Enric Vives i Sicília, bisbe de la Seu d'Urgell.
Benvolguts. La Pasqua és el dia en què ha actuat el Senyor, com diu el Salm 117, el jorn en el qual la pedra que rebutjaven els constructors ara corona l'edifici. Aquests diumenges de Pasqua, fins a la Pentecosta, viscuts com una sola festa al llarg de la cinquantena pasqual, anirem proclamant amb goig aquest Salm 117 que la misericòrdia del Pare és eterna, que el seu amor és incondicional i salvador, i que el pecat i el mal han estat vençuts per la creu. Jesús ha triomfat sobre la mort i podem estar certs que perdura eternament el seu amor. Ens convé acollir el consol i la pau que brollen d'aquestes paraules inspirades per l'Esperit Sant, especialment en moments de llarga crisi sanitària i social com la que ens toca de viure. Hi ha esperança perquè Crist ha ressuscitat. Podem cantar, per tant, la nostra immensa alegria, enaltiu el Senyor, que n'és de bo, perdura eternament el seu amor. El Papa Sant Joan Pau II va proclamar aquest diumenge segon de Pasqua el diumenge de la Divina Misericòrdia. Jesucrist ha ressuscitat i ha vessat la immensa i incondicional misericòrdia del Pare en els cors de tots. El perdó s'ha vessat a la terra i amb ell l'autèntica reconciliació. No siguis tan incrèdul, sigues creient. Li diu Jesús avui a cadascun de nosaltres, ens ho diu com ho va dir a Sant Tomàs. Obrim-nos al do de l'Esperit Sant que ens regala el Pare per mitjà del Crist ressuscitat. Ara sí que podem ser misericordiosos com el vostre Pare celestial. Podem viure en comunió amb ell, podem estimar com Jesús i donar la vida per amor als germans, ser un amb el Pare i el seu enviat Jesús perquè el món cregui. Podem realitzar les obres de misericòrdia, estimant amb obres i de veritat, descobrint en els necessitats el mateix Crist, posant amor on no n'hi hagi, vencent el mal amb el bé, mantenint ferma l'esperança en la vida eterna i superant tota incertesa i cansament amb el do de la seva pau. Deixem en aquesta Pasqua que Jesús entri amb la seva vida nova en el món i en els cors, aportant la seva llum i la seva pau. Obrim-li ja des d'ara la porta de les nostres vides, de les nostres llars, i obrim-la al nostre pròxim, als més necessitats. Jesús, traspassat a la creu per amor, ha fet brollar del seu sagrat cor la divina misericòrdia, especialment pels qui no la mereixíem, perquè tothom i en tots els temps tenim cabuda en el seu amor, sempre redemptor i renovador. El nom de Déu és misericòrdia, afirma el Papa Francesc, i els qui l'acullen, els seus fills, viuran en la misericòrdia i escamparan misericòrdia. Recordem en aquesta Pasqua els qui ja han traspassat cap a la vida eterna i pensem en els malalts d'arreu del món i en aquelles persones que depenen en certa manera de nosaltres. Pensem en els qui sofreixen i en els qui esperen millorar les seves condicions de vida. I en el fons, recomencem un nou temps de la nostra personal història, el que anomenem el camí de la vida. Pasqua és recomençar. I Déu sempre ens acompanya en aquest camí, no el fem mai sols. D'ell venim, en ell vivim i cap a ell ens dirigim. Mentrestant, ens dona a l'Església una família de germans i ens sosté amb la seva gràcia perquè no caiguem i perquè si caiem ens aixequem, ja que ell és sempre pare i font de misericòrdia. Adéu-siau. Que tingueu un bon diumenge pasqual.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
¿Conoces los beneficios de Marnis Línea VitaHelp? Siguiendo su compromiso por ofrecer la máxima calidad, Marnis pone a tu disposición una completísima gama de vitaminas y minerales. Por ejemplo, la vitamina D de 4.000 unidades internacionales o vitamina C más zinc, que contribuirán con tu sistema inmune. Solo hay que tomar una cápsula al día. Pide Marnis Línea VitaHelp en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurança els portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945.
Delicatessen. Soc el Toni Guerrero.
Soc el Fèlix Serraclara.
Comencem.
Delicatessen.
Senyores i senyors, aquesta és la sintonia i, per tant, marxes per escoltar Ràdio Estel. Comença Delicatessen, la nostra salutació i també la nostra estimació Catalunya i Andorra. Avui presentem a Delicatessen, especial cap de setmana. I en aquest cap de setmana, com tots els diumenges, doncs un recull de lo que ha sigut la setmana, lo que ha sigut Delicatessen i Mercès per escoltar Ràdio Estel. Comencem.
Tot parla de nosaltres i, com no, com ens presentem com a persones dintre de la comunitat. Des de que l'home és home, des de l'època més primitiva, més tribal, a la més sofisticada, les societats han establert ritus i categories que ens marquen i distingeixen per la forma de vestir i els diferents adorns. És a dir, tenim una vestimenta, un pentinat, un adorn per cada ocasió, pel matrimoni, per la guerra, per la societat. Un no pensa ni es comporta igual vestit de xandall que de coll i corbata, o amb vestit de bany i camisa hawaiana. Hi ha un vestit, com diem, per cada ocasió. Així mateix, el modo de vestir és senyal de respecte pels altres o per determinats àmbits. Un pot anar d'esmoquin a l'òpera per mostrar respecte al teatre, al seu públic i als artistes que representen la funció. Deia Buffon, el primer gran naturalista que va donar a Europa, autor de la primera història natural, que per escriure, fins i tot en la soledat del seu estudi, es vestia amb corbata i punyetes. Deia Buffon que escriure bé era pensar bé, i si no es vestia correctament, no podia pensar correctament. No fa gaire, Dame Eleanor Lynd, portaveu de la Càmera de los Comunes britànica, dirigint una videoreunió amb diversos representants de la Càmera de los Comunes, que es trobaven a casa seva, confinats per la pandèmia, va negar l'entrada a la videoreunió amb un representant perquè no estava correctament vestit. Estava el tal representant, pues, el caliu en la comunitat, a la comoditat de casa seva, pues, poder amb xandall o sabatilles o batí. Dame Eleanor Lynd li va demanar, per respecte als altres intervinents a la videoreunió i per respecte a la càmera de la que formaven part, es vestís correctament abans d'intervenir. Iniciativa que recolzem, perquè, com hem indicat abans, penses i actues segon vas vestit. I en aquest cas, per respecte als seus electors i per la necessitat de fer una feina important i seriosa, com és representar el poble amb una càmera britànica, cal vestir-se per l'ocasió. Forma part de la més elemental educació i sentit comú. Sentit comú, malauradament, avui en dia, el menys comú dels sentits. S'ha comentat amb raó que si Lluís XVI, la nit que va fugir de París, disfressat d'home del poble, per així millor passar inadvertit, s'hagués reconegut, insultant i arrestat per la multitud a Barents, si hagués estat vestit de rei, segurament el poble no s'hagués atrevit a arrestar-ho. Veiem, doncs, com el vestit, correctament, fins i tot, podia haver salvat la vida del rei de França.
Thank you.
Clínica Gené. Us assabentem la nova adreça, carrer Marià Cubí, número 110, telèfon 93-253-0433, 93-253-0433. Gràcies per la vostra confiança. Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947. Heu estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail, auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries.
Bé, amics oients, tenim ja aquí amb nosaltres, a través del telèfon, el nostre àngel terrenal, el Xavier Caparrós, l'home que es dedica amb èxit a millorar la vida dels demés i que merescudament coneixem com l'àngel terrenal. Benvingut al programa Delicatessen, Xavier Caparrós.
Molt bon dia, Fèlix. Una abraçada molt gran. Com estàs? Com va tot?
Molt bé, molt bé. Aquí em tens presentant el programa d'avui perquè, com saps, el Toni avui rebia la primera dosi de la seva vacuna, la que li correspon. Ell i la seva dona han estat citats pel centre de salut i avui, en aquest moment, pues, estan prenent aquesta dosi de vacuna. Tu estàs vacunat ja, Xavi, o encara no t'ha tocat?
No, no, encara no, encara no. I esperaré a que em toqui per edat o per grup de risc.
Molt bé. Xavier, arriba Sant Jordi, i crec que al voltant d'aquesta festivitat important que hem de reivindicar sempre, perquè és la festivitat del romanticisme representat per la rosa i és a la festivitat de la cultura representada pel llibre, el llibre, aquest gran suport transmissor d'idees, d'emocions, d'històries. I crec que al voltant de Sant Jordi has preparat una molt bona iniciativa solidària.
Sí, hem preparat amb els membres de la nostra ONG, doncs se'ls va ocórrer de començar a trucar autors perquè ens cedeixin llibres per fer un sorteig solidari. I la veritat és que la resposta de les autores i dels autors ha estat molt emocionant, perquè tenim més de 55 autors i autores que ens han donat els seus llibres. Alguns d'ells ens han donat molts llibres per un altre projecte, i hem pogut fer aquest sorteig que realment és extraordinari i se'ns posa la pell de gallina de tanta col·laboració i de tanta alegria quan ens han donat els llibres, ens han respost, els han enviat i estem molt, molt contents i molt, molt satisfets.
Caramba, quin èxit i quina gran iniciativa això del sorteig de llibres. Fins i tot 55 autors m'estàs parlant i autores, no?
Sí, sí, la veritat és que el sorteig fa molt goig. Tenim 12 lots de 12 llibres i hi ha autors com Marc Mariu Serra, com Emilio Carrillo, Marc Vidal, Víctor Coopers, Rafael Nadal i molts altres, Tony Hill, és que és inacabable.
És inacabable.
I autores, moltes autores també. A més, hem fet veritat autors i autores. També tenim autores molt reconegudes com la Núria Prada, la Gemma Lienas, la Karen Santos i moltes altres. No te'ls puc dir tots perquè, si no, ens ocuparem tota l'entrevista.
Clar, clar. Escolta, com poden participar en aquest sorteig la gent que estigui interessada? Com poden col·laborar amb aquesta iniciativa solidària?
Doncs entrar a la nostra web, a vidasignificativa.org. Allà veuran també tots els nostres projectes i veuran per què, on aniran destinats a tots els diners que recollim, que van per infants en situació de vulnerabilitat i avis també de les nostres ciutats.
Sí, senyor, sempre, com he dit al començament i presentar-te, sempre preocupat i sempre resolguent problemes dels demés. Ets l'home de la solidaritat, Xavier.
Com moltes altres persones. Hi ha moltes persones que afortunadament estem en aquest camí i que vivim vides molt satisfactòries, doncs fem un cop de mà a les persones que ho necessiten. I malauradament ara és un moment complicat i hi ha moltes persones que necessiten que algú les acompanyi i les ajudi.
Molt bé, pues, escolta, gràcies per estar compartir aquests minuts de ràdio amb nosaltres. Com sempre, gràcies per la teva tasca tan important. Enhorabona i endavant, Àngel Terrenal.
Pues moltes gràcies, Fèlix. Una abraçada molt gran. Una abraçada molt gran.
Una abraçada. Amadeo Vives, compositor català, va ser un dels grans compositors de sarsueles, conegut sobretot per la seva gran obra, poder la més significativa, la més monumental, La Doña Francisquita, però també autor d'una obra molt preuada i molt escoltada, com és Bohemios. Bohemios. Qui no enyora la vida bohèmia, aquella vida de joventut en la qual un, per sobre de tot, pues, pensa que pot arribar a qualsevol part. La joventut és una gran força i la bohèmia era una manera d'entendre aquesta joventut. Escoltem, doncs, el coro de Bohemios, Corramos, Bohemios, d'Amadeo Vives.
Restaurant Can Fuster. Els plats de tota la vida en les mans de l'experiència de la restauradora Maria Plaza. Restaurant Can Fuster. Emociona't amb la nostra cuina. Restaurant Can Fuster. Gran Via Carles III 50-52. Truca'ns al 93 339 3000.
L'Horta de l'Eixample.
L'Horta de l'Eixample dona servei tant a particulars com a empreses.
L'Horta de l'Eixample cuidant dia a dia el consum de productes ecològics. L'Horta de l'Eixample.
Telèfon 620 56 89 45. 620 56 89 45 o al web www.hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample.
Bé, amics oients, arriba el moment de parlar de turisme i donem entrada, que està aquí al telèfon, al nostre explorador incansable, en Jordi Canal. Benvingut a Delicatessen, Jordi.
Hola, què tal? Molt bon dia. Moltes gràcies.
Molt bé, Jordi. Avui crec que ens portes amb la teva veu i amb les teves imatges i amb les teves descripcions a la llunyanya Austràlia.
Sí, exacte. De fet, és un lloc que, ja ho veurem, és mític i místic fins a cert punt, no? I segur que tots l'haurem vist amb alguna fotografia, amb postal, amb tot el que seria la iconografia australiana. I es tracta, doncs, d'Uluru. Uluru, que molts possiblement, doncs, els nostres oients l'hagin vist o hagin escoltat com a Ayers Rock, perquè és el mateix. És aquella gran pedra, no?, aquell monolit vermellós que s'alça enmig del desert d'Austràlia i que té una història molt relacionada amb una de les tribus d'Austràlia, dels aborígens, i que, d'alguna manera, també s'ha doncs, convertit en un símbol turístic, però també, a la vegada, d'intent de recuperar la història aborigen. De fet, una de les curiositats és que fins fa dos anys, fins al 2019, s'hi podia pujar per veure les vistes. Però fins i tot era un lloc perillós. Cada any doncs, moria alguna persona. Han arribat a morir prop de 50 simplement pel fet de que doncs, l'ascensió és complicada i sobretot la baixada. No?
Yeah.
I a més també el que es van trobar és que justament per als Anangu, que és aquesta tribu local d'aborígens, és un lloc sagrat i, per tant, el fet de que doncs, tants turistes vagin a passejar per un lloc que ells consideren sagrat, doncs era una reivindicació que volien, d'alguna manera, doncs, limitar. I
l'han
aconseguit. A partir de fa dos anys no s'hi pot pujar, però, en canvi, tenim la possibilitat de fer un recorregut per tota la base, que són uns 10 quilòmetres, i que ens permetran doncs, veure tot el que són les coves, els llocs amb aigua. Estem parlant d'un desert, però aquí s'hi acumula aigua i, per tant, també vegetació. Hi ha llocs amb pintures rupestres, llocs relacionats amb tota la mitologia de les tribus aborígens, amb totes les històries que es remunten doncs, en el que són els Tsukulpa, que són els mites de la creació, els temps dels somnis, i, per tant, doncs, és un lloc que realment, encara que no hi puguem pujar, val moltíssim la pena de visitar, de poder fer un recorregut per tota la base i poder impregnar-nos d'aquesta història i d'aquestes històries també que ens explicaran els guies especialitzats en la tribu dels Anangu i, per tant, doncs, en una de les tribus més importants d'aborígens que podem trobar a Austràlia.
Interessantíssim. Hi ha alguna explicació geològica de la presència d'aquest monolític enorme? Tu estàs parlant de 10 quilòmetres sí, de voltant enmig del desert. Hi ha alguna explicació geològica d'això, Jordi Canal?
Sí, he estudiat. I, a més, no només això, sinó que estem parlant d'Uluru, però molt a prop hi ha un altre lloc que és Catajuta, que són els Monts Olga, que són el mateix tipus de pedra. No? Això són, al final, doncs, unes fluorescències de roca que el temps ha anat desgastant i en el cas d'Uluru ha creat aquest monolit que realment doncs, és impressionant i els Monts Olga, en Catajuto, allà el que ha fet és doncs, anar transformant-ho en una sèrie de petits monolits, petites torres, una mica que et recorden fins i tot a Montserrat, no? I provenen tot del mateix efecte geològic, no? Estem parlant de fa milions i milions d'anys, no? Ara, el que sí que és cert és que gràcies a aquestes formes no només són uns llocs impressionants per fotografiar, especialment doncs, a última hora del vespre, quan el sol li toca de ple, encara doncs, donant un efecte més vermellós a la roca, sinó també, sobretot, per el que són les històries, aquest folclore de les tribus Anangu, que el que han fet és doncs, relacionar algunes de les referències de la roca que hi podem trobar, jo sé, per exemple, una cova o, per exemple, una esquerda o qualsevol possible pedra, així, d'alguna manera que sigui especial, doncs la relacionen amb històries, doncs, jo què sé, d'unes serps que van lluitar aquí i que amb les seves lluites doncs, van acabar trencant una pedra, o unes coves on s'hi amagaven uns animals mitològics, i això fa que també sigui una riquesa no només geològica, sinó també, sobretot, antropològica, no? Per recordar doncs, tots els mites d'aquesta tribu i la seva relació amb la natura. És realment un lloc espectacular.
Tu ho diràs, tu ho diràs. I aquest caire sagrat de que parles d'Uluru, que d'alguna manera es podria comparar pues, altres llocs emblemàtics del planeta amb caire sagrat, poder pues, Stonehenge, estic pensant Stonehenge o la illa de Pasqua. Tu, Jordi Canal, explorador incansable que has trepitjat Uluru, se sent alguna mena d'energia especial que justifiqui aquest caire sagrat en aquest lloc?
La veritat és que jo amb aquestes energies no hi crec. Jo pròpiament no les he dotat mai. El que sí que es nota és la voluntat d'aquesta tribu, i en concret doncs, de tot el poble aborigen, de reivindicar les seves pròpies creences. No? I una de les curiositats que hi ha aquí és no només aquesta que no et deixen pujar dalt, que això ho trobo molt bé, no només perquè no hi ha accidents, perquè escolta'm, si és un lloc sagrat per ells, doncs ho hem de respectar, no? Però també hi ha, com a curiositat, alguns llocs d'aquests que comentava, no? Algunes coves o fins i tot alguns punts d'aigua, que específicament hi ha uns cartells d'informació que et diuen que no fotografiïs perquè justament doncs, també forma part d'aquest respecte per la cultura anango. No? Això ja no sé si és tan fàcil d'acceptar o no, no, que pel simple fet de fotografiar-ho per tenir-ne un record doncs, puguis acabar afectant doncs, les creences religioses d'aquesta tribu. Això ja és més relatiu. Una cosa és trepitjar com a tal,
sim,
i l'altra, doncs, fer una simple fotografia, no? Això també ho he vist, doncs, en alguns altres llocs. Per exemple, jo sé, a Sri Lanka hi ha una cova on hi ha una gran quantitat de budes i el que et demanen és, doncs, que no et facis una foto
amb el Buda,
donant l'esquena al Buda, no?
Clar.
Un senyal de respecte. Bueno, això també, mira, fins a cert punt s'entén. Ara, que no puguis fer una foto a una muntanya, perquè, doncs...
Per tu és una muntanya, però pas, clar, sí.
No sé, això ja és més relatiu, no? Però el que sí que se sent, en tot cas, potser no l'energia com a tal, però sí que és un lloc realment bonic, preciós, que és d'aquells que t'impacta i que se't queden sempre gravats en la memòria i en el cor, però aquesta religiositat o aquest misticisme, doncs no sé si és tan fàcil de captar, a no ser que sigui doncs, a través d'aquests cartells que et simbolitzen que almenys ells sí que són capaços de captar-ho.
Està bé. Escolta, anar a Austràlia no és un viatge fàcil, és una terra llunyana, però un cop et trobes a Austràlia, anar a Uluru, déu-n'hi-do, és una extensió important, no? Perquè no està a la cantonada, Uluru, no?
Exacte. De fet, és força complicat. De fet, hi ha un aeroport just allà, no?
Sí.
Ara és molt més car d'arribar-hi també, però la ciutat de referència és Alice Springs, que quan mires el mapa global d'Austràlia, doncs et fixes amb la distància que hi ha entre Uluru i Alice Springs i proporcionalment a la resta d'Austràlia no sembla que sigui res, però després agafes el cotxe de lloguer per fer el trajecte i són gairebé 500 quilòmetres. O sigui,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí,
no,
sí.
No és fàcil d'arribar-hi, no? Austràlia és molt i molt i molt gran. Realment, no només vaig visitar això, sinó doncs, altres ciutats de la perifèria, no? Doncs Sydney, Cairns, Brisbane, etc. I per cadascuna d'aquestes ciutats havies d'agafar un vol, que a més durava unes quantes hores. O sigui, et dona molta idea de realment l'extensió que té Austràlia i, per tant, també, sobretot, de la diversitat de cultures que hi pot tenir. Nosaltres pensem que els aborígens són uns de sols, però, en canvi, cadascuna de les diferents tribus que habita o habitava en l'anterioritat Austràlia, el territori, doncs, tots poden tenir la mateixa cara, però parlen llengües que no s'assemblen en res, molts d'ells, no? Justament fruit d'aquest aïllament zonal de les tribus des de fa més de 60.000 anys, que és quan van començar a arribar els primers homes aquí a Austràlia, no? I, per tant, doncs, aquests anango doncs, tenen les seves històries, tenen la seva llengua, que pot ser molt diferent de la que pugui tenir doncs, algun de la costa oest, de la costa oest o del nord, no? I, per tant, doncs, encara enriqueix més tot aquest folclore australià perquè és molt i molt divers.
Tens recollides totes les teves experiències al voltant d'Austràlia en algun dels seus llibres?
En els llibres no, però en articles de revistes sí, ja n'he fet alguns quants, i es poden veure doncs, a la meva pàgina web, com sempre, www.jordicanal.com. Allà hi ha tota la informació, i si els oients també tenen planejat en Austràlia, aquest any encara no es pot, perquè és un dels països que s'ha tancat i fins al 2022 no s'hi podrà anar, però si volen escriure preguntant qualsevol cosa, doncs encantat de poder respondre.
Moltes gràcies, Jordi, per la teva disponibilitat, Jordi Canal, per compartir aquests minuts de ràdio amb nosaltres, les teves experiències d'Austràlia, i fins ben aviat. Una abraçada forta.
Igualment, a vosaltres.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. De la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor le siento tan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti.
T'imagines un paladar que se senti molt agraït i feliç? El Romero de Salamanca, el millor pernil de gla únic al mercat. El Romero de Salamanca, paletes i centres ibèrics d'engreix i de gla. Assortiment de talls a màquina i ganivet. Pernils d'alta qualitat i prestigi. El Romero de Salamanca, també embotits ibèrics. elromerodesalamanca.com. Truca'ns al 93 350 5102 o envia'ns un WhatsApp a 637 52 40 98. El Romero de Salamanca, a la teva botiga de proximitat. Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara. I ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Tenim ja aquí amb nosaltres el Santi Carulla, que tantes emocions ens ha donat durant tants anys amb Los Mustang. Benvingut a Delicatessen un cop més, Santi.
Molt bon dia, Félix. Encantat de parlar amb tu una altra vegada, que feia dies que no teníem contacte.
Això mateix. Mira, avui ens l'ocasió l'ha donat el fet que, com saps, el Toni està prenent la seva primera dosi de vacunació que li tocava i ha estat convocat pel centre de salut.
M'ho ha explicat. Sí, sí. Afortunat ja d'ell, que ja estarà llibre de pecado, ja està.
Ja, això mateix. I tu estàs ja llibre de pecado, Santi, o encara no?
No, jo encara estic en pleno pecado, per dir-ho d'alguna forma. No, suposo que m'arribarà, m'avisaran ja de forma ràpida, perquè ja entro dintre del sector d'edat que correspon prendre la primera dosi i no dubto que es posaran en contacte amb mi i ho tirarem endavant.
Sí, jo crec que això de la campanya de vacunació ara reprès amb una mica més de ritme, i a veure si el més aviat possible arribem a aquesta immunitat col·lectiva, no?
Sembla ser que amb l'arribada última d'aquesta última expedició que hi ha hagut, doncs la cosa s'ha reactivat una mica, i aviam si tenim sort i no s'estronca una altra vegada i que hi hagi vacunes per tothom.
Clar. Acabarem avui, ara donarem pas amb una de la cançó dels Mustang, que ara ens presentaràs, però vull dir-te, acabarem el programa amb una cançó de l'Edith Piaf. I ja que te tinc aquí al telèfon, volia si em fessis un comentari sobre l'Edith Piaf. Què ha representat l'Edith Piaf per tant i tants cantants al llarg de la seva trajectòria?
Bueno, doncs mira si va ser important aquesta dona, que fins i tot tu saps que a Cuba nosaltres hi anàvem sovint i som molt, molt coneguts. Jo encara continuo anant hores d'ara a Miami, que saps que està ple de cubans. Doncs a Cuba, una cosa tan diferent, tan diametralment oposada com pot ser la música de Lady Piaf i els ritmes cubans, doncs era un ídol que no t'ho pots arribar a imaginar. I Piaf la tenien, bueno, superidealitzada. Vull dir amb això que va arribar a tot arreu, va arribar a tots els sentiments, a totes les inquietuds, a gent de muy distinto pelaje, per dir-ho d'alguna forma. A mi em va agradar molt, jo la tinc molta música d'ella, hi ha l'himne a l'amor, a part del No je ne regrette rien, que és una cançó sensacional i que jo de ben petit ja la cantava, i recordo que amb el primer grup musical que jo vaig estar, parlo sí. de l'any del 59 o del 60, una cosa així, doncs ja cantàvem aquesta cançó, perquè a mi m'entusiasmava i em quedava força bé. Ja és un referent, i jo l'he tingut com a referent, i sé que molta gent doncs també el té com a... És un ídol indiscutible.
Estem d'acord, jo també sóc un gran fan i un gran seguidor de totes les cançons de l'Edith Piaf. Però bueno, Santi, presenta'n als oients la teva cançó per avui, que crec que anem sota mar.
Sí, anem sota mar. Ho dius bé, anem sota mar. És una de les cançons que ens va donar més popularitat i per la qual la gent avui en dia encara ens reconeix en el dia d'avui. És una cançó dels Beatles, no podia ser d'altra manera. Nosaltres vam ser uns grans traductors de les cançons dels Beatles. I és una cançó que, si bé no és de les de més qualitat musical, per dir-ho d'alguna forma, però sí que té una comercialitat i va ser un punt d'inflexió molt important en la carrera tan diversa que van fer els Beatles, des de coses de les més comercials i de les més ramplones, si em permets la paraula, fins a cançons de gran qualitat, com poden ser un Yesterday, un Long and Winding Road, o pot ser un Penny Lane, o un Strawberry Fields Forever, a cançons com l'Obladi Oblada, cançons de tall molt més comercial i menys important, com aquest que et presento avui, i que no és un altre que el nostre Submarino Amarillo, recordant amb els Beatles, però també sense oblidar de recordar molt i molt amb els Mustangs.
Perfecte. Pues Santi Carulla, gràcies un cop més per compartir aquests minuts de ràdio amb els oients de Delicatessen aquí a Ràdio Estel. Una forta abraçada i fins ben aviat.
A tu, una abraçada ben forta, Fèlix. Adéu-siau.
Conocí a un capitán que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue de inmersión y amarillo él muy bien pintó y partí con mi soñar sumergido fui por verde mar y el color de mi soñar amarillo es verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Junto a mí a bordo están los que navegar amarán y a cantar van a empezar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Qué feliz vivir así, no queremos nada más, cielo azul y verde mar, cielo azul y verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Amarillo el submarino es, amarillo es.
Hola, amic. Com va la venda del teu pis?
Doncs ja el tinc venut.
Com? Però si acabes de posar-lo a la venda.
La veritat, sí, però m'ho ha venut Pi Properties Investments. Quan em van ensenyar els vídeos de com venien, no m'ho podia creure. Però és que són uns cracs. M'ho van vendre en menys d'una setmana i al preu que jo volia.
No m'ho diguis, no. I d'on estan?
Pues estan a Barcelona, al carrer Enric Granados, número 99, o també els pots trucar al 691-479-844, inclús els caps de setmana. Repeteixo, el telèfon 691-479-844. Edith Piaf. Edith Piaf va néixer a París el 19 de desembre de 1915 i va ser, sens dubte, una de les grans cantants franceses, una de les més cèlebres del segle XX. La Mont Piaf, com es coneixia amb els seus inicis, li devem a la veu i la interpretació d'Edith Piaf èxits de sempre que han quedat a la història de la cançó, com La Vie en Rose, No, Je ne regrette rien, L'Himne à l'amour, La Foule o Milord. Són cançons que són conegudes mundialment. Piaf, la seva personalitat va inspirar numerosos compositors i ella va promocionar també joves intèrprets de la cançó francesa. No va tindre una infantesa fàcil, Edith Piaf. Per començar, el seu naixement ja va ser tota una aventura. Tan feliç estava el seu pare del naixement de la seva filla que es va emborratxar el dia del part i va quedar absolutament fora de control, tant així que la seva mare es va trobar sola en el moment de donar llum, va intentar arribar a caminant a un hospital, no ho va aconseguir i va donar a llum al carrer. És a dir, l'Edith Piaf va néixer al peu d'una farola al número 72 de la calle del carrer Bellaville de París. Bé, la seva mare, molt pobra per mantindre la filla nascuda, la va encomanar i deixar a mans de la seva mare, de l'àvia materna de l'Edith Piaf. Aquesta senyora era una senyora molt peculiar que va decidir que perquè creixés forta i sense microbis, en comptes de biberó de llet, li tenia que donar biberons de vi. I així van amamentar a la petita Edith Piaf. Quan l'àvia es va cansar de la petita, la va encomanar al seu pare, del qual s'havia separat la seva mare, el seu pare que feia d'acròbat al circ. Però en aquell moment va esclatar la Primera Guerra Mundial i el pare de l'Edith Piaf va ser cridat a l'exèrcit, amb la qual va agafar a la petita Edith Piaf i la va encomanar a la seva mare, àvia paterna, en aquest cas, de l'Edith Piaf, que ni menys ni menys era la madame d'una casa de barrets de París. I allà va créixer la Edith Piaf en una casa de barrets de París. Bé, quan va acabar la Primera Guerra Mundial, el seu pare, que va sobreviure amb aquest conflicte bèl·lic, va recuperar a l'Edith Piaf, que a l'època ja tenia uns quants anyets, i van començar una vida d'artistes de carrer plegats. El pare feia d'acròbat i l'Edith Piaf cantava al carrer cançons franceses. Bé, ben aviat es van separar aquesta parella, l'Edith Piaf va continuar la seva carrera de cantant de carrer fins que li va arribar a l'èxit. A l'èxit reconegut perquè era una gran cantant, una gran intèrpret i la van d'alguna manera recollir i promocionar en un cabaret de París on la casa Polydor, casa discogràfica de l'època, li va fer el primer contracte. A partir d'allí, la Edith Piaf va començar a assolir un èxit cada vegada més gros, va començar a actuar a les grans sales de París, especialment pues, al Moulin Rouge, al Teatre ABC, i pues, va, al final, arribar amb un èxit. Va ser una vida sempre una mica de l'infern al cel, més d'una vegada al llarg de la seva azarosa vida. Acabada la Segona Guerra Mundial, el 1945, va escriure la seva cançó més popular, que anem a escoltar ara amb la veu d'Edith Piaf, La Vie en Rose.
Yeah. des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Missatge de Clínica Jané pels pares i mares, perquè cuidin d'ells mateixos i perquè ensenyin els seus fills a cuidar-se. Sabeu que el vostre fill o filla pot heretar les càries dels pares? Confieu en Clínica Jané Odontòlegs. Hem canviat d'adreça. Carrer Marià Cubí 110, 93 253 0433. Repetim, 93 253 0433. Clínica Jané. Gràcies per la confiança.
Clínica Jané, els teus dentistes des de 1947. L'Horta de l'Eixample.
L'Horta de l'Eixample dona servei tant a particulars com a empreses.
L'Horta de l'Eixample cuidant dia a dia el consum de productes ecològics. L'Horta de l'Eixample.
Telèfon 620 56 89 45. 620 56 89 45 o al web www.hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Bé, amics oients, arriba el moment d'acomiadar i posar punt i final a aquest Delicatessen d'avui. Gràcies per escoltar-nos. Gràcies, Jordi Carretero, per prendre cura tècnica de tot aquest programa. Us ha parlat Fèlix Serraclara. Bon migdia, Catalunya. Bon migdia, Andorra.